Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Catalunya, Espanya, la política catalana, la política espanyola han arribat a un punt, han arribat a un moment que va cristal·litzar ahir a la tarda al Congrés dels Diputats, en paral·lel que passava al Tribunal Constitucional, el que ja moltes persones qualifiquen obertament com de la crisi institucional més greu que es viu a Espanya en democràcia. Estem parlant d'un enfrontament obert entre els poders executiu, legislatiu i judicial. Pedro Sánchez parlava aquesta nit, aquesta mitjanit matinada, des de Brussel·les, directament d'un complot, deia ell, de la dreta política, de la dreta judicial, de la dreta mediàtica, en contra del govern espanyol, i li reclamava al Constitucional responsabilitat, deia el president del govern espanyol. Ahir, per primera vegada en democràcia, es va obrir la porta a que el TC acabés aturant una tramitació parlamentària, no a tombar una llei per considerar-la inconstitucional o per vulnerar drets fonamentals, sinó a ja no permetre que aquesta llei prosperés. Això ho havíem vist aquí al Parlament de Catalunya, no havia passat mai ahir al Congrés dels Diputats, no havia passat mai, no ha passat. Però el procés encara no ha acabat, bàsicament perquè el Constitucional va decidir que dilluns es tornarà a reunir per decidir què fa, i aquesta tramitació no ha acabat. Dijous vinent ha de passar pel Senat, després ha de tornar al Congrés, abans de quedar ratificada i aprovada. Per tant, el TC encara podria decidir que ho anul·la amb la votació feta, però encara no en vigor. De tot plegat, avui en parlarem llargament al programa. D'entrada, una primera veu que tinc moltes ganes d'escoltar és la de l'Eugeni Gay, advocat, jurista i exvicepresident del Tribunal Constitucional. Senyor Gay, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies, gràcies per acompanyar-nos. Vostè comparteix la tesi que és la crisi institucional més greu que es viu a Espanya des de la democràcia?
És una falta de responsabilitat generalitzada. Dir, em sembla molt bé el que diu el president del govern, però s'ho ha d'aplicar amb ell mateix. No? Dir, jo crec que està fallant el principi de serietat, de serenitat, i, clar, a l'espectacle d'ahir, doncs, sense arribar als extrems del que va passar aquí a Catalunya, que va ser escandalós, doncs, també forma part d'un escàndol, no? Jo crec que no es pot seguir legislant d'aquesta manera, no es pot incomplir la Constitució, i, clar, tot això havia un dia o un altre que sortir 4 anys de retard en, vull dir, facilitar els òrgans de la jurisdicció tan ordinària com la constitucional, doncs és una irresponsabilitat gravíssima, gravíssima, vull dir, sense precedents, vull dir, en altres països, i això és molt greu, clar. Aleshores, tot es precipita, tot és d'això, vull dir, es forcen les institucions. El que vaig sentir ahir al Parlament, vaig arribar tard a casa, vaig posar-m'ho, vaig venir al despatx i després també vaig estar a TV3, però no té justificació, o sigui, no té justificació.
Pedro Sánchez aquesta mitjanit ha parlat de complot, ha parlat d'un complot, diu ell, de la dreta política, la dreta mediàtica i la dreta judicial.
Miri, el que opini el senyor Sánchez, el que opini el senyor Feijó, el que opini el senyor qui sigui del Parlament, de qualsevol partit, no m'interessa, perquè no és aquest el tema, no és aquest el tema. El tema és una irresponsabilitat col·lectiva, vull dir, i un incompliment flagrant de la Constitució per part de tothom. Va dir, això ha passat al Parlament de Catalunya, va passar un incompliment absolut de la Constitució i ara està passant exactament el mateix, un incompliment absolut de la Constitució.
Per part d'aquí?
Constitució és la... No, no, per part de tothom, que no es va sentir ahir.
Sí, sí.
Doncs ja està. Vull dir...
Jo vaig sentir, però també vaig sentir com s'acusaven tots entre tots d'incomplir-la.
Per això. Això no pot ser. Si la gent no accepta la seva part de culpa, i en tot això ha sortit per el tema de la renovació del Consell General del Poder Judicial, que és fonamental, i que està perfectament dissenyada i prevista en la Constitució i en la llei orgànica que la desenvolupa i que han estat incapaços de fer-ho, i del Tribunal Constitucional, que és l'únic tribunal, que no és un tribunal, és un òrgan de l'Estat, com la corona, o sigui, els poders de l'Estat no són ni la corona ni el Tribunal Constitucional, però sense el govern que administra tot això i que li toca la responsabilitat de complir la Constitució perquè aquests òrgans funcionin, doncs ja em dirà vostè com es pot fer.
Clar, però d'aquí com en sortim ara? És a dir, el punt al qual s'ha arribat... Ara com es desencalla?
El Tribunal Constitucional no tindrà més remei que pronunciar-se, perquè no tindrà més remei que pronunciar-se, però es pronunciarà amb un tribunal caducat. Dir, el Consejo del Poder Judicial no pot aturar la justícia a Espanya, però no està fent la funció, amb la forma en què ho té previst la Constitució. Per tant, es ressenteix la justícia. Si es ressenteix la justícia, es ressenteix el ciutadà, que és el que ha d'acudir a la justícia. I així, seguidament. O se senten i diuen, anem a complir tots la Constitució, o si únicament pensen en els seus problemes polítics, doncs no anirem enlloc.
És constitucional aturar una tramitació parlamentària, senyor Gay, abans no estigui finalitzada, que és el que el Partit Popular li ha demanat?
És molt complexa i probablement hauria d'exhaurir molta estona a la d'això. Vull dir, en principi, el Tribunal Constitucional està per interpretar la Constitució quan s'ha acabat un procés. Si aquest procés, sigui de l'executiu, sigui del legislatiu, sigui del judicial, ha infringit algun precepte de la Constitució, és aleshores quan intervé el Tribunal Constitucional i quan declara la inconstitucionalitat o empara, quan és el cas de les persones que poden recórrer empara. Aquest és el sistema. Està claríssim amb la llei, està claríssim amb la Constitució. I per tant, és una cosa que sabem tots els juristes sense necessitat d'estar assabentats de la política, i ho saben des de primer els estudiants de dret, des que estudien la Constitució i el funcionament dels òrgans de l'Estat.
Passa que a Catalunya va passar amb el Parlament el 2017 i en relació amb el procés.
Sí, clar, a Catalunya el que passa és que té un Parlament que no és el Parlament de l'Estat, és el Parlament de Catalunya i, per tant, afecta a les lleis de Catalunya, però forma part, lògicament, de l'organització territorial de l'Estat prevista al títol 8è de la Constitució, i té unes competències i unes altres competències no, i aleshores no podia legislar en la forma que estava legislant.
Per tant, entenc pel que està dient, que entenc que són dos escenaris diferents, i perquè això va aparèixer molt també i al Congrés dels Diputats, a més amb molta vehemència, recordo, per exemple, Inés Arrimadas, diguem-ne, no?, dient obertament el que s'està fent aquí és el mateix que es va fer a Catalunya.
Sí, això ho va dir l'Inés Arrimadas en quant a l'actuació del Parlament.
Sí.
Vaig sentir altres líders també catalans.
Sí, dient que el TC ho havia fet abans. Ho va fer Míriam Nogueras, ho va dir en aquest programa ahir, sense anar més lluny, i al Congrés ho va dir també Gabriel Rufián.
Amb tot el respecte, doncs, vull dir, és un desconeixement també de la Constitució i de l'ordenament jurídic. Va dir, Catalunya, afortunadament, té l'autonomia i té les competències sobre les competències d'ell. Les competències de l'Estat són les competències de l'Estat i tots formen l'Estat. Va dir, és que hi ha un desconeixement greu i això és el que més em preocupa, no? I per tant, la irresponsabilitat dels que tenen la funció pública i, per tant, el servei als ciutadans, el servei als ciutadans, no poden estar envenenant tot el dia els ciutadans que compleixin amb el seu deber i les seves obligacions que estan marcades per la Constitució democràtica votada en forma pràcticament unànim per al nostre país, amb la unió de totes les forces polítiques d'aleshores. Que la Constitució es pot canviar, sí, però vull dir, i pot evolucionar, i és bo que evolucionen les Constitucions, però lo que, mentre no evoluciona la Constitució, el que no es pot fer és aquest guirigall, vull dir, propi, si li dic sincerament, d'un país subdesenvolupat.
És lícit o jurídicament sostenible canviar el sistema d'elecció dels jutges a través d'una esmena al Codi Penal?
Home, a mi em sembla que també aquest és un tema claríssim. Vull dir, si el que afecta és a la llei, vull dir, orgànica i a la llei i a la Constitució, no es pot fer per una esmena. Ara hi ha esmenes que sí que ho permeten, per exemple, canviar les 3/5 parts del Senat i del Congrés, que són els que nomenen a 8 dels vocals del poder judicial, doncs aleshores seria absolutament inconstitucional. Si això és la part que afecta en els jutges, els 12 d'elecció entre els jutges, això és completament diferent, perquè això no ho preveu la Constitució, sinó que ho preveu la llei que ho desenvolupa. Si això de les 3/5 parts no respecta en el Tribunal Constitucional, seria profundament inconstitucional també.
Això vulneraria els drets dels diputats? El haver-ho fet per aquest procediment, perquè al final el Partit Popular el que ve a al·legar és això, no? És a dir, el fet d'haver-ho aprovat, haver-ho discutit, diguem-ne, en la comissió, en aquest cas de justícia, no? I haver-ho portat per la via urgent al ple per ser aprovat ahir amb aquest ple extraordinari a la tarda, deien des del Partit Popular, això està afectant els nostres drets fonamentals com a diputats.
Bueno, això ja és una qüestió discutible i, per tant, això ho han de resoldre els tribunals, lògicament. Jo no puc jutjar, perquè s'ha de veure absolutament tot en conjunt. El que sí que li puc dir és que modificar per una esmena, va dir, la forma d'elecció dels 4 membres que ha d'anomenar el Senat i dels 4 membres que ha d'anomenar el Congrés dels Diputats, això seria manifestament inconstitucional. I, vull dir, altra cosa, ja dic, és el que fa referència als 12 jutges. Però en el Tribunal Constitucional, modificar-ho això per una esmena o per una llei orgànica, tant en un cas com en un altre, seria inconstitucional.
Clar, en aquesta situació, en aquesta circumstància, torna a aparèixer una pregunta que no és nova en aquest país, no? Però que potser acaba agafant rellevància en aquests moments, perquè el Consell General del Poder Judicial porta 4 anys sense renovar-se, perquè hi ha membres del Tribunal del Consell pendent de renovar-se, perquè hi ha membres del Tribunal, que, com el mateix president, no? Que tenen el mandat caducat. Aquest Tribunal Constitucional pot decidir sobre el seu propi futur? Que al final és, d'alguna manera, el que li ha arribat a la seva taula ara, no?
No pot decidir sobre el futur del tribunal. Ells han presentat, perquè venen obligats per la llei, normalment 4 mesos abans s'han d'advertir que està a punt de finalitzar el seu mandat en aquell poder del qual s'ha nomenat, perquè vull dir, 4 magistrats venen nomenats per al Senat, 4 venen nomenats per al Congrés dels Diputats i 4 venen nomenats, 2 per al govern i 2 per al Consell del Poder Judicial. Sí. Però no és que el Consell del Poder Judicial i el Consell i el govern nomenin 2 i 2 i els poden nomenar i aquests ja poden accedir al Tribunal Constitucional. No, és que ha d'accedir al bloc, diu la Constitució, o sigui, els 4 membres que són nomenats per aquest terç. Això, vull dir, fins que no et cessen, tu no pots marxar. És igual que el sentinella, fins que no li arriba el relleu, no pot, perquè no hi ha substitut, i per tant, fins que no li arriba, doncs tot això. Per tant, la responsabilitat en cap cas és del Tribunal Constitucional sobre la seva renovació, sinó que és de l'òrgan que l'ha denomenat.
Sí, però no li preguntava en aquest sentit, sinó a partir del recurs que ara s'ha presentat, no? Per exemple, un dels recursos, el de Podem, si no recordo malament, no? Diu, escolta, en aquesta decisió, jo hi ha jutges, per exemple, que entenc que no hi poden participar d'aquesta deliberació, perquè els afecta directament amb ells, no? Estem parlant, en aquest cas, del president
això
i de Carnalda, no?
És una opinió no fundada en dret i molt respectable, però vull dir, el que han de fer és canviar-los, així de senzill. Fa 4 anys que s'havien de canviar. A vostè li sembla que això és normal?
No.
Amb una empresa que es fes una cosa d'aquestes, els responsables de l'empresa serien immediatament posats al carrer, no? Mm. Vull dir, bueno, doncs...
El problema és que la substitució no es farà abans de dilluns, senyor Gay, i el TC s'ha de reunir dilluns a fer aquesta deliberació.
Sí, sí, i la farà, clar, i l'ha de fer.
I creu que hi pot participar l'actual president i l'altre jutge recusats? I poden, vull dir, vostè formés part d'aquest TC, diguem-ne?
Jo, si estigués en aquest TC i m'arribés una recusació d'aquestes, ja van arribar recusacions, sempre han arribat recusacions del Tribunal Constitucional des del primer dia, vull dir, doncs s'ha de tramitar. I aleshores, fins que no s'ha tramitat i ha resolt el tribunal, no pot fer en cap cas una resolució. Per tant, vaig dir, el primer que s'ha de veure és si això prospera o no prospera. Això ho saben perfectament els juristes que han interposat aquestes recusacions, i ells saben per què ho han fet. I aquí jo ja no puc entrar, perquè seria jutjar els actes dels partits polítics, i a mi no em correspon ni li correspon, només que el Tribunal Constitucional, si és la seva matèria, com així ens li demanen les persones que acudeixen amb ell. Tots els que han recorregut al Tribunal Constitucional consideren que és el Tribunal Constitucional qui ho ha de decidir. Doncs que no es preocupin, que el Tribunal Constitucional ho decidirà, clar.
La política està posant el Constitucional als peus dels cavalls de l'opinió pública?
Des de fa moltíssim temps, des de fa moltíssim temps. Sí.
Com pot recuperar el prestigi una institució com el Constitucional ara i en aquesta situació política?
Però, miri, el prestigi de les institucions i de les persones no depèn exclusivament del comportament de les persones, sinó del que es diu de les persones. Per tant, vull dir, si hi ha campanyes en les que, vull dir, es pretén, doncs, desprestigiar una determinada institució o una determinada persona, no li càpiga el menor dubte de què es pot fer. Una altra cosa és si això està ben fet o mal fet. Aquí tenim un marc constitucional en el qual queda claríssima la responsabilitat de cadascú i sobretot les obligacions de cadascú. L'obligació del Parlament espanyol, vull dir, és la d'anomenar els magistrats que li corresponen, que no són aquests. I l'obligació del govern i del Consejo del Poder Judicial, que aquests sí que són els que estan concernits en aquests moments, són els responsables de que fa 4 anys no s'ha renovat, no? I això, doncs, ha afectat en aquest govern i en el govern anterior.
Mm-hmm. Això és denunciable? És a dir, això és no complir amb la Constitució? Vull dir, això és evident, diguem-ne, no? És a dir, que aquesta situació de bloqueig és anòmala i que comporta no respondre al que diu la Constitució que s'ha de fer. És evident, la pregunta és, això no és denunciable per cap via, senyor Gay?
Home, vull dir, estem tots atònits, no? Vull dir, perquè no podem fer res nosaltres. Per desgràcia, són ells els que ho han de fer. I si a sobre, vull dir, es tiren els trastos pel cap, s'insulten, vull dir, utilitzen un llenguatge que no és propi del Parlament, és un llenguatge de vegades fins i tot tabernari, doncs ja em dirà vostè, vull dir, la situació en la que ens trobem.
En la situació en la qual estàvem, una de les coses que ha fet el govern espanyol, diuen alguns, utilitza l'expressió, és tirar pel dret en fer el seu nomenament sense esperar dels 10-2 jutges, sense esperar el nomenament per part del
Consejo. Això em sembla perfecte, i s'han decidit les persones, vull dir, i no entraré a jutjar sobre de les persones, si estan ben qualificats o no, com és lògic, jo no entraré, però el que sí saben és que no entraran dos i al cap de 2 anys uns altres dos no han d'entrar junts, vull dir, perquè el mandat ha expirat en els 4 membres d'aquest terç, que és responsabilitat idèntica del govern i del Consell General del Poder Judicial.
El Consell General del Poder Judicial està ara mateix en una situació, senyor Gay, que és molt delicada, no? per tot això que estem explicant.
Bueno, està fora de tan delicada, que és que està actuant quan ja s'ha expirat el seu mandat.
Clar, per això li deia, no?
En una pròrroga inintel·ligible i, a més, que no pot passar.
Això afebleix la democràcia?
Naturalment, clar que l'afebleix. La posa en risc.
La posa en risc?
Ja ho està veient vostè, que la posa en risc. Vaig dir, algo similar ens va passar aquí a Catalunya, no? Vaig dir, va ser, miri com va acabar, de l'ulls tot, perquè, clar, quan una persona, quan no respecta la llei, i quan no respecta la llei democràtica, vaig dir, és impossible. Si aquesta llei no fos democràtica, vaig dir, doncs, aleshores, vaig dir, diríem, vale, mira, fan el que els dona la gana, però quan aquesta llei és democràtica, no, home, no, això no es pot fer, s'ha de respectar. Aquí la responsabilitat no és de l'un ni de l'altre, la responsabilitat és dels dos i de tots els grups polítics que estan al Parlament, que s'ho miren els altres des de fora. No, és de tots.
Passa que hi haurà també, aquí, senyor Gai, que algú que ens pugui estar escoltant i que pensi, clar, però també és veritat que el Consejo no havia fet res en tot aquest temps i de cop i volta, dimecres, quan va veure que dijous hi hauria aquesta votació, una part dels jutges, corre, van començar a demanar que aleshores sí es fes un ple extraordinari que volien designar els seus dos membres.
Sí, bueno, miri, estem amb el que estic dient constantment, és la roda. Vull dir, fins que aquesta roda no...
Però aquesta roda qui l'atura, senyor Gai? És a dir,
No la poden aturar només que ells.
Però com?
Només que ells.
Com s'atura? És a dir, quan s'ha arribat a aquest punt, doncs com s'atura la roda per començar de nou aquesta relació?
Però ja veu com parlen en el Parlament, vull dir, com està funcionant el Parlament. És una gravíssima irresponsabilitat i, a més, un sense sentit. Vull dir, a mi em sembla que en el Parlament hi ha gent d'una certa categoria, no?, també.
S'imaginava arribar a aquest punt?
Mai m'ho hagués imaginat. Jo ja tinc molts anys, escolti'm, vaig viure el que era la dictadura, vaig dir, i el que era tot aquell sistema, no? L'esperança que vam tenir tots els espanyols, absolutament tots els espanyols, en la vinguda de la democràcia, va fer que es redactés una Constitució en la que van estar d'acord absolutament tots els grups polítics aleshores existents i totes les ideologies que hi havia en aquells moments. Va ser, vull dir, ratificada per al poble espanyol amb un percentatge que supera el 80% i que Catalunya va superar el 90%, i aleshores, vull dir, ara ja és la responsabilitat dels que tenen, vull dir, el compromís de portar endavant un partit polític.
Segurament la gran derrota de tot plegat és que ahir el que vèiem eren polítics que esperaven que els jutges que ells han designat pel Tribunal Constitucional responguin a aquesta situació segons els interessos polítics propis?
Bueno, això és el que es veia, no? O sigui, jo, francament, i a més, amb uns crits, amb uns d'això, vull dir, bueno, jo he anat a estudiar amb un institut, vull dir, i el meu batxillerat, i hagués estat absolutament impossible, i el professor cridant, i no, això no és de rebut, no ens ho mereixem, eh?
Senyor Gai, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Un plaer escoltar-lo.
Molt bé, vale, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bon dia a l'Eugeni Gai, que és advocat, que és jurista i és exvicepresident del Tribunal Constitucional. Una veu molt interessant d'escoltar i que, evidentment, sap molt bé del que parla perquè ho coneix en primera mà. Farem una pausa per la publicitat i en seguim parlant. Evidentment, obrim el temps de tertúlia. Avui amb la Sara González, amb el David Miró i amb el Manuel Milià Mestre.
Ràdio Estel.